y mis amigos.
I ara, quan és la 1:17, tenim nosaltres l'alcalde de Vila-real, José Benlloc. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Mire, diverses qüestions, coses que els preocupen als ciutadans, com per exemple la peatonalització de la Murà. Com està aquest tema?
Bueno, vam explicar des del primer moment en què, bueno, jo sé que en aquests moments està tenint un poc de debat. És evident que tenim uns costums en la ciutat que són difícils de canviar i que estem massa acostumbrats, no?, tots a utilitzar el vehicle per a absolutament tot. I és una imprescindible necessitat el d'anar canviant la cultura de les ciutats. A més, és que ja no només és un tema de canvi cultural, sinó és un tema també legal. En aquests moments, cada vegada més, la Unió Europea es està exigint a través de les normatives i inclús l'Estat té preparat tota una llei que intenta lluitar contra el canvi climàtic, que intenta millorar la lluita contra la contaminació en les ciutats, que intenta recuperar les ciutats per al peató, per a dinamitzar econòmicament els barris, les ciutats, i que no acabem només tenint grans centres comercials on no pot arribar en el vehicle, aparcar, i que acabe matant el centre de les ciutats, no?, i que el xicotet comerç pràcticament no puga competir perquè tots ens acostumbrem a anar en el vehicle i tindre fàcil aparcar, etcètera, etcètera. Bueno, pues tota aquesta qüestió, que és una qüestió de present però que també és una qüestió de futur, Vila-real evidentment no pot ser aliena a tot això, no? Si així li sumem que n'hi ha una necessitat d'acord en la situació que estem patint en aquests moments per la crisi del coronavirus, que se mos va exigir ja des del primer moment per part del govern de l'Estat, de la comunitat autònoma valenciana, que anarem esponjant la ciutat i generant espais per a poder fer alguna sèrie d'activitats i per a poder que la gent també poguera gaudir de la ciutat en les condicions adequades de seguretat i de distanciament, pues hem anat articulant tota una sèrie d'estratègies que tenien que veure en la possibilitat de que, com dic, el comerç es puga dinamitzar, que la gent puga passejar en tranquil·litat, que ens anem fent a la idea de que no se pot arribar als centres de la ciutat en el teu cotxe i entrar dins d'un comerç en el cotxe. És a dir, totes aquestes coses són el que tindrem que anar canviant, no? I, bueno, de lo que teníem en la ciutat, nosaltres hem intentat optar perquè totes aquestes coses les hem hagut de presentar davant dels distints plans de desescalada que han hagut havent, quan la gent podia ir a passejar només a unes hores, depèn de la franja d'edat, fer deport a unes hores, quan vam autoritzar als bars, als restaurants de la ciutat que tragueren les taules i cadires i que no pagaren, els hem llevat les tasses fins a final d'any per ajudar-los entre tots, perquè són molt importants per a nosaltres i volem ajudar-los a que intenten tirar endavant en una situació tan difícil, pues evidentment per a poder permetir-los, que altres pobles i ciutats no ho han fet, que pogueren traure les taules i les cadires i, a més, no reduir aforos, perquè si no, no era rentable i si no, tot està siguent duríssim per a ells, doncs vam tindre que esponjar la ciutat i crear espais, no? Especialment la Murà, que és el que me pregunta vostè, doncs és un lloc en el que hem fet proves, hem anat, com he dit, no?, fent distintes experiències, el tallem per a la Fira de Nadal durant 15 o 20 dies, el tallem per a la Fira de Festes, vam ficar el recinte de la tapa, no?, i la Fira de la Tapa de la Comissió de Penyes, que vam acabar inclús algun any no ficant-la perquè la gent no volia anar allí al Jardí Jaume I, perquè no era rentable per als comerços, per als bars que ho muntaven, i finalment la vam ficar així i ja està funcionant molt bé i també la tallem pues, pràcticament durant 12 o 13 dies. La tallem en la Fira de Nadal, com he dit, la tallem per a les paelles, els dies que fem les paelles, la tallem per a la cabalgata de Reixos, la tallem per a la cabalgata de festes, és a dir, bueno, esta és una avenida que evidentment és una avenida central, però que el que nosaltres estem treballant és per a trobar les circunvalacions necessàries per a que la gent puga pues per a arribar i per a, per exemple, anar d'un costat de poble a l'altre no tindre que passar per el centre de la ciutat, que és on d'alguna manera se concentra el major número de comerços, major número d'activitat, i on nosaltres tenim que intentar anar treballant per a que, com dic, la ciutat sigui una ciutat més per a les persones i menys per a la contaminació, els vehicles, la distorsió, el soroll i tantíssimes dificultats, perquè si no, evidentment, no anirem creixent com a ciutat, no? I què hem fet en la Murà? Doncs, pues, bueno, almenys l'estiu, jo ja li dic, sé que està generant algunes crítiques, inclús alguns insults, acaba la meva persona, però, bueno, vostè creu que s'ha tallat la Murà per a molestar a la gent? Doncs, pues, evidentment, tenen que pensar si les activitats dels comerços que hi ha allà en aquests moments, de la geladeria, dels lluïsos, dels treche, del kebab, de tots aquests comerços que hi ha allà al voltant, de les dues pasteleries, podrien tindre la mateixa vida que tenen en aquests moments, ara que hi ha la normativa també en la mà, i després de l'experiència que van fer el diumenge passat, fent la festa del Termedià i tocant la banda de música en totes les condicions de seguretat adequades, pues segurament, i ho tenim ja preparat i anirem fent-lo les pròximes setmanes, allà anem a fer algun tipus d'activitats culturals, per a també ajudar a les nostres empreses culturals, i se poden fer des de xicotells concerts, algo de tardeo, algo de, pues, de teatre de carrer, algunes coses per als xiquets, etcètera, etcètera. Jo vull acabar només dient una cosa. La gent que pensa que Vila-real és una ciutat que ha passat en molt pocs anys de tindre pocs habitants a tindre una quantitat d'habitants important, a ser ciutat, són 51.000 habitants. Tenim una plaça major que, bueno, que se va fer un important empastre en l'etapa del Partit Popular. No és una plaça útil per a moltíssimes coses. És una plaça major que està tremendament col·lapsada. És evident que en els pobles més menuts, de 2.000 habitants, de 3.000, de 4.000, la plaça major és el centre de vida de tot, però en Vila-real la plaça major no pot ser el centre de vida de tot, de 51.000 habitants. Tot el món vol vindre a fer les activitats així, mercat el dimecres, mercat el dijous, mercat el dissabte. És a dir, la plaça està tremendament sobredimensionada en l'activitat que li fem. I ja moltes vegades inclús ens toca suspendre actes, dur-los a tres llocs perquè, o quadrar-los en els calendaris perquè no caben. Aleshores, estem intentant peatonalitzar alguns espais més que, com li dic i li torno a repetir, ens van a obligar per llei en breve, en tota la dinàmica que ven els pròxims anys, i nosaltres crec que tenim l'obligació d'anar poquet a poquet canviant la cultura de la gent perquè entenga que el cotxe no és tot, la comoditat d'1 no és tot, hem ficat transport públic gratuït, som l'única ciutat que té autobús en dues línies gratuït, i poquet a poquet jo sé que serà dur, però també vaig viure el que va ser la construcció del carril bici en l'Ermita, que va ser una crítica tremenda de moltíssima gent, molt de conflicte, molt de debat, i que en aquests moments, pues, les enquestes, quan s'han fet, diuen que el 95% es pareix perfecte i magnífic, no?, el carril bici de l'Ermita. Jo crec que aquestes coses ens costaran molt de canviar el xip, però, bueno, les crítiques que veig, l'únic argument que donen és la comoditat de qui se queixa, no? Mm. És a dir, és que arribi ahí i tinc que girar. O alguna persona que també he vist en molt males maneres i molt mala educació, que lamente, pues dient-me barbaritats en el sentit de que vinga i vora el meu pis o el que és. Pues bueno, pues que vaig i que veig ja el que diu la gent quan hi ha bou per la vila dins de la vila, el que viu la gent que està al costat del camp de futbol de l'estadi de la Ceràmica quan teníem activitat i estàvem tots allí jugant, els partits de futbol que tenim que tallar els carrers antes, que no tenen contenedors propers a casa per motius de seguretat, etc. El que viu la gent quan tenim que fer processons i tallem els carrers i llevem els cotxes, el que viu la gent, és a dir, una ciutat viva, la gent de les tasques, que ja sabem el conflicte que tenim, el que viu la gent que té bars baix de casa, el que viu la gent del mercat ambulant quan allí en Cardenal Tarancón pues van els camions a carregar i descarregar la fruta i verdura, dice mercat a les 6 i pico del matí, per muntar les parades, el que viu la gent de la plaça Major. És a dir, la gent té que pensar que no està ja soles en el món, que n'hi ha moltíssima més gent i que no dude que tots tenim molèsties que generen altres veïns, que generen comerços que tenim al costat, que generen, perquè estem en una ciutat que té vida, no?, i que aspirem a que la gent tinga tot l'empleo possible i que puga viure. I, evidentment, el model és molt diferent al que vol absoluta tranquil·litat, que ningú el molesti absolutament de res, que puga agarrar el cotxe i aparcar-lo dins de sa casa, vamos, si pot ser dins del comedor, que és una mania que tenim així, jo incluït, jo li tinc que dir que he vist moltíssimes vegades com he necessitat fer canvis, però ja forçant-me, perquè, bueno, per anar al gimnàs i al costat de l'estació que vaig, i quan estic així en el centre del poble, en el meu pis, agarrava el cotxe. I estava a tres carrers, quan vaig donar compte que caminant me costava 6 minuts, creuar la glorieta, el Cedre, y estaba enseguida allí, bueno, pues me va a costar moltíssim canviar esa dinàmica i estic encantada de verla canviar, no? Alguna gent d'esta que té el pronto tan ràpid i que reflexiona poc quan llança les coses als mitjans de comunicació, inclús insultant i d'alguna manera donar molt mal exemple, tindria que pensar que està en una ciutat que n'hi ha interessos molt contraposats, com és lògic, i que així el que intentem és treballar en benefici de l'interès general i no de ningú concretament, no?
La setmana passada teníem una entrevista en vostès, que al final el que va fer va ser una roda de premsa pels mitjans de comunicació, on parlava d'aixos problemes que havien sorgit urbanístics, però finalment es deia que intentaria negociar amb els propietaris la possibilitat de pagar aquestes resolucions en el 2021. Pot aconseguir que estos pagaments que té que fer per els problemes urbanístics que ha heretat l'actual equip de govern, en concretament i vostè al seu cap, ja ha intentat negociar amb aquests propietaris per a que d'alguna manera se puga traure del 2021 i així a poder fer front a les obligacions que té l'Ajuntament en aquest moment?
Bueno, mire, estem en el tema, la veritat que no he tingut temps, va ser el divendres, estem a dimarts, de moment la prioritat era la de desbloquejar el bloqueo que l'Ajuntament de Vila-real de Nou té. Jo només li fico un exemple, l'altre dia se publicaven els datos de deuda, no?, de les ciutats. Sí. Vila-real devem quasi 500 i algo euros, crec que són, per habitant en aquests moments, i l'Ajuntament de Castelló, com a exemple, pues deu 135 euros, crec que publicaven l'altre dia. És a dir, són 5 vegades més la deuda que nosaltres tenim. La nostra deuda ve fonamentalment del 2010, en la qual l'equip de govern anterior del Partit Popular trau un préstamo de 20 milions d'euros un any antes de celebrar-se les eleccions, sí. Un préstamo que ens fa passar de deure 84 euros per habitant en Vila-real a deure en 435, i que a partir d'ahí, pues, l'any següent se produeix el canvi de govern, els veïns i veïnes decidissin canviar aquell govern, que no és només que ens endeuda més que en la vida, no?, en 20 milions d'euros, que no van arribar a pagar ni un euro ells, sinó que a més invertís 14 milions d'euros que li envien des de Madrid del plan Zapatero aquell, del plan estatal, del plan E, pràcticament la meitat tirant-los, despilfarrant en coses que no han servit per res, com un milió d'euros tirats en el nou cementeri asfaltat, que no val per res, la ruta de l'Auia... Bueno, aquell govern que trau tots aquests préstamos perquè és un govern del lujo, la biblioteca nova en 5 milions, el pàrquing este d'ací baix, la plaça de la plaça Major, etcètera, etcètera, i si només haguera sigut això, aquests 20 milions que tindrien que anar tornant el nou govern, perquè en 2011 entrem a governar nosaltres, assumís l'alcaldia, però es queda amunt durant el resto d'anys tots els empastres que havien fet durant molts anys, que els propietaris havien reclamat als tribunals i que això la gent sap que costa deixir la sentència, han començat a deixir els últims anys, no? Hem anat recorrint, hem anat defendent els interessos del poble per a pagar el mínim possible, però duem, a més, 28,4 milions d'euros pagats per els empastres de l'urbanisme del Partit Popular. Clar, si aquests 28 milions d'euros li sumen els 20, que ja ens van deixar de préstamo als bancs, que tenim que tornar-los i que de moment n'hem tornat 10 milions, ens queden 8 anys que pagar i 10 milions encara, doncs ens situen en un endeudament brutal. Clar. L'altre dia va tornar a vindre unes resolucions del jurat d'expropiació, són 500 i pico mil euros, és que n'hi ha que fer front en aquests moments. Estem parlant de coses de l'any 95, 2002 i 2005, per a que la gent que ens està escoltant ho entenga, estem pagant carrers que passem per el Madrigal, per anar a l'ermita, carrers que se van agarrar en el seu moment i que els propietaris se van reservar el dret a reclamar-li a l'Ajuntament, però l'Ajuntament no els va pagar un euro per aquesta expropiació. Estem pagant part de l'Avinguda França, propera on està el consum, sí, d'un tema de 2005. Estem parlant de furs de València, és a dir, coses de fa 15 i 20 anys, algunes bueno, d'elles.
El de furs de València és del 1995, eh?
Eso es. Pues de 1995 estem pagant-lo ara, este ajuntament. Perquè ells no pagaven res. L'equip de govern anterior no pagava res. Anava contant-li la pel·lícula al poble de que l'urbanisme coste cero. Nosaltres fem acuerdos, convenios... La qüestió és que ara no ho diu este alcalde ni este ajuntament, ho diuen els juzgats. Els juzgats estan dient que allò era il·legal, que no estava bé, i que els propietaris tenen dret a cobrar, no? I els propietaris han protestat pues, des de fa ja anys, però nosaltres, evidentment, ens hem de fer. Si què hem aconseguit en defendre i no pagar en seguida? Doncs pues pagar molt menys diners del que haguem pagat si no ens haguem de fer. I jo ho explico cada vegada, aquests 500.000 euros que tindrem ara l'obligació de pagar és el que de moment l'Ajuntament accepta que valen ISO solars. Els propietaris ens estan demanant 1,5 milions, 3 vegades més, i ahí estem als tribunals defendem-nos, però de moment els juezos, els jutges, el que ens han vingut a dir és que de moment la part que acceptes, que es la pagues. I això és el drama que tenim damunt de la taula altra vegada, però tots els anys és el mateix, això. I evidentment encara ens queden prou anys de lluitar en esta gran lacra que hem heredat, i l'únic que tenim que fer és intentar tirar endavant. Jo li dic que en aquests moments el problema és que necessitem quasi 900.000 euros per a quadrar el pressupost d'enguany i no tindré problemes de que els proveedors cobren tard, de que no puguen contratar les necessitats que la ciutat pues demana del dia a dia. En setembre tornaran els xiquets a les escoles, possiblement ens toque ajudar, ens toque ampliar instal·lacions, els jardins estan ahí, se tenen que mantindre, els carrers estan ahí, els camins rurals i els forats estan ahí, anem poquet a poquet fent. És a dir, a més del coronavirus i de la crisi del coronavirus, en la que també hem tingut que invertir i duem ja prop d'un 1,5 milions d'euros invertits en 3 mesos que no esperàvem, en moltes coses que ens ha tocat fer, a més tenim que complir en el dia a dia de la ciutat que no pot parar, i en el futur, i per tant ser capaços de competir en el món que ens ve, de generar oportunitats, perquè si ens limitem només a pagar la deuda que ens van deixar, doncs és com aquella empresa que te deudes i que el que fas parar les màquines per a no gastar, no? I para les màquines, no produïs, no li interessa a ningú l'empresa, no pot vendre i acaba no pagant la deuda, sinó arruïnant-se del tot. Nosaltres tenim que buscar un equilibri i això és el que he fet des de que vaig arribar en 2011 en una deuda enorme que ens havien deixat i en un munt d'empastres que com este que m'està dient vostè, pues en aquests moments ens té paralitzat. Entonces, de moment, el que tinc és la prioritat esta setmana de desbloquejar en la intervenció municipal que ens ha parat este expedient de 800 o 900.000 euros que anem a repartir un poquet entre totes les regidories per a tindre seguretat de que arribarem a final d'any bé, ja que ens ha tocat gastar quasi 1,5 milions en la crisi esta que no teníem prevista, és a dir, fer una reestructuració del pressupost que vam aprovar en desembre perquè el pressupost ja no respon a la realitat de lo que necessitarem, i en la intervenció de moment ens ha fet un informe desfavorable, m'ho ha parat, perquè diu que antes de ficar ni un euro per a gastar-nos algo del futur, per a lo que necessitarem estos mesos que venen, tenim que abonar la obligació que tenim de 500.000 euros que reconeixem que valen i les tres coses del Madrigal, de l'Avinguda França, de Furs de València, com dic, de l'any 95, 2002 i 2005, és a dir, de lo que va fer el Partit Popular. Primer tenim que pagar el passat antes de pensar en el present i en el futur, és que la llei ho diu així, però l'única solució que tenia era o traure préstec de nou o negociar en els propietaris que ens permetis que en pagar los mes i mig després, en el pressupost de l'any que ve, o arribar a un acord on ells de pagar a plaços, com hem fet en alguns casos, és a dir, algunes possibilitats tenim damunt de la taula, però de moment, pues, evidentment, estic treballant a veure de quina manera, quan abans fem el pleno i aprovem esta modificació del pressupost, canviar el pressupost per a poder fer front en guany. Però bueno, jo, que evidentment la situació torna a estar molt complicada, perquè este ajuntament, com li dic, té 5 vegades més deuda que Castelló Capital, per exemple, això la gent ho pot pensar perfectament, no?, perquè s'ha produït així, i la deuda és evident, i ho poden consultar quan vulguin, per internet, en 1.000 portals que n'hi ha, que de deuda de los municipios, y entrarán y verán la curva y verán perfectamente cuando se produce esa puja enorme en la curva que va a ser de 2010 a 2011. A partir de 2011, quien gobierna a nosotros, l'hem mantinguda més o menys estable, perquè evidentment no se pot fer front a quasi 50 milions d'euros entre préstamos i empastres de l'urbanisme, i si no és, evidentment, pues, por eso, mantenint un poc la deuda, equilibrant contínuament per a no acabar intervinguts, i esta és una lluita que mantenim cada dia, no? N'hi ha molta gent que se queixa a vegades, és que encara estàs dient el que te van dir els altres, bueno, és que és la veritat. És a dir, és que és la veritat, el que uno pot negar és el que és la veritat. Que m'expliqui a algú com paguem tots aquests milions d'euros, val? I al mateix temps continuem que la ciutat, o afavorim que la ciutat continuï en marxa i que no perga el tren, perquè podem acabar com aquesta empresa que li deia jo, que com té deudes, pues mire, no paguem a ningú, mos embargaran, si no paguem a ningú, pues evidentment generarem molts més problemes de futur, i el que n'hi ha que fer és poquet a poquet anar traient aquest problema on de damunt, no? Que ara ens toca pues, gestionar-lo a nosaltres.
Avui hem tret una nota de premsa on se deia que de l'Ajuntament se pagaven les hores extres al personal municipal. I tot seguit ha arribat una altra nota de premsa del Sindicat de Policies i Bombers, on deia que l'ix textual, si bé en la nòmina de junio se han abonado a traços de julio del 2019, estos no han cubierto todo lo deudado del año pasado. És dir, ells diuen que sí que els ha pagat una part, que no ha sigut tota, no sé, vostè ahí que té que...
Bueno, anem a veure, jo aquesta nota la vull entendre com part de la faena que tenen els sindicats i de justificar els delegats sindicals la faena que fan, no? A dia d'avui no s'havia enviat ninguna nota de premsa reclamant aquests diners i fa 6 mesos que s'adeuden. Uh-huh. O 7. Bueno, jo crec que a buen entendedor poques paraules basten. És a dir, ningú ha reclamat aquests diners, saben les dificultats que té l'Ajuntament, saben que estem fent tot el possible... I, bueno, jo no vaig necessitar ni que me demanaren que es pagara ni res, no? Ni que me criticaren en la premsa per a dir que se'ls devia als funcionaris algo que se'ls devia, que eren hores extres i part dels convenis socials que tenim en ells, no? De les ajudes socials. Per tant, hem fet el que tocava fer, i si és veritat, per lo que he sabut este matí, perquè jo això no ho podia saber, però la persona que ha remitit este comunicat, que com dic, no ha dit res durant estos mesos a la premsa ni ha reclamat, pues lo único que podría haber es demanar a la alcaldía o al Departamento de Recursos Humanos, al regidor, que le explicara el per què hem dit això, si no s'ha pagat tot, i haguera entès que normalment nosaltres, evidentment, jo puc pagar el que se certifica per part de l'interventor i dels òrgans que n'hi ha si control i de recursos humans, que les hores estan fetes, efectivament, i estan firmades per els jefes de departament, i per tant, que està acreditat que estem pagant-li a la gent el que se li deu, i no més. Aleshores, què passa? Pues que normalment m'estan comentant que a partir del dia possiblement 15 de desembre o una cosa així, és veritat que n'hi ha uns 15 dies que se'ls comencen a tancar comptabilitats, això passa en totes les empreses, també així, en l'Ajuntament de Vila-real, de vegades factures que entren a partir del dia 10 o 12 de desembre ja no se poden pagar des d'enguany i se deixen pel pressupost de l'any que ve, ho han fet tota la vida, i pareix ser que, evidentment, hi ha algunes hores que, quan se va tancar la comptabilitat, els jefes de departament i els regidors no havien passat aquests datos i que, per tant, pues, segur que n'hi ha algun tipus de distorsió ahí, que no és una quantitat enorme, o sea, és molt xicotet, i que s'aclarirà, ja està. Això és el que m'han explicat este matí, però que jo no tenia ni idea, perquè, evidentment, jo només puc autoritzar el pagar les hores que venen acreditades per part dels departaments i demostrat que les hores s'han fet. Així no se paga ni una hora a ningú que no l'hagi fet, no? Uh-huh. I, per tant, en aquest sentit de control és el que hem fet això. Si algú té alguna cosa que reclamar, en vez d'anar a la premsa i justificar, i intentar deixar de mentirós a l'alcalde com a que no ha pagat tot el que se devia, l'únic que té que fer és fer un escrit, que per cert no s'ha preocupat en els 6 mesos o en els 7 mesos, i preguntar o dir i demostrar que n'hi ha hores que no s'han pagat i ja està, i se li ha donat una explicació per escrit tranquil·la, no? Però bueno, no me molesta perquè forma part, de veritat, cada vegada estem més assombrats de com funcionen algunes coses i ja t'acostumbres, t'arribes acostumbrant en que cada un així diu el que li dona la gana, quan li dona la gana, de vegades en els criteris, pues, entre comilles, i en les formes que a mi no me pareixen que és correctes, perquè, com li dic, pues, és molt senzill, no me molesta el més mínim que me critiquen, ho saben, no me molesta, però és molt senzill que ho agarri, faci l'escrit i diga, a veure, per favor, me poden explicar l'alcalde d'Itasó, me poden explicar aquestes hores que sí que se van fer perquè no s'han pagat, i entonces nosaltres li direm qui és el responsable de no haver passat a esta alcaldia els informes adequats com aquestes hores s'han fet, i ja està. Però crec que no sóc jo el que tingui la responsabilitat al respecte, ni en regidors, ni en jefes de departament, i ni a que veure també i entendre com funciona la casa.
De tots els modos, és un bon moment per explicar-lo, perquè precisament estàvem parlant de l'endeutament que tenia l'Ajuntament i podia ser que des d'alcaldia s'haguera valorat el fet de pagar-lo poc a poc també i les hores extres. En el seu cas, vostè ha explicat que no, que simplement és que no s'havien presentat?
En absolut. Mire, en absolut. A més, li tinc que dir una cosa. Jo he sigut tremendament sempre escrupulós en esta qüestió. I quan han hagut dificultats econòmiques, etc., si no he tingut algo per davant, que vostès saben que inclús me van arribar a ficar una multa personal de 300 euros, un jutge, per no pagar una sentència de l'urbanisme, si no he tingut aquestes pressions de juzgats per pagar estos empastres del passat i tal, així el primer que s'ha pagat sempre religiosament i sempre dins de plaç, que tots els ajuntaments no poden dir el mateix, és la nòmina dels funcionaris. Val? I sempre s'ha pagat i s'ha cotitzat com toca tot el món, malgrat tindre una situació econòmica, torne a repetir, que aquestes crítiques que de vegades es fan sense ninguna sensibilitat a la situació de l'Ajuntament i de la casa, i que són gent que formen part d'aquest equip, no?, i d'aquest projecte de ciutat, i són servidors públics, i tots tenen que estar en el mateix barco, han d'entendre que quan una ciutat té 5 vegades la deuda que té la capital al costat, pues entendrà el per què se produís, no? Som un dels pobles més endeudats i no ha generat aquest endeudament l'equip de govern. Està ahí perfectament els datos per a poder comprovar-ho i demostrar-ho, no? Que sí que és veritat que algú podria dir, vale, pues quan va arribar en 2011 vostè no tindria que haver fet res. Res. I reduïsca tota la deuda absolutament. I d'aquests 440 euros que va trobar per habitant d'endeudament en el préstam que van treure i en tots els despilfarros que se van gastar els diners, pues haver-se dedicat a no fer absolutament res. Però li torne a repetir, no és un tema electoral, és un tema de que el poble té que continuar vivint i que la gent que paga els seus impostos també té dret a tindre serveis. I que si no cap la gent ja les instal·lacions esportives n'hi haurà que fer algo. I que si no tenim instal·lacions culturals i damunt tenim l'oportunitat de poder rehabilitar una cosa com el Gran Casino, que ens venen quasi 2 milions d'euros de la Unió Europea de subvenció, que per això l'estem fent. No està pagant el poble el Gran Casino en aquest moment, sí, el van comprar en el seu moment i poquet a poquet van pagar en 5 anys. I gràcies a això ara l'estem rehabilitant gratis perquè molt paga la Unió Europea, no? Bueno, pues totes aquestes coses sí, ho pot dir, vale, pues no ho hagués tingut que fer i liquidar la deuda totalment, hasta quedate tal. Bueno, pues Vila-real no seria la ciutat que és, no tindria 4.000 i pico parats, per desgràcia ara tenim 1.000 de nou en això d'esta crisi, però hem sigut durant molts mesos la ciutat en menys paro de la Comunitat Valenciana i seguim sent de les tres. Les tres primeres en menys paro de la Comunitat Valenciana són València, Orihuela i nosaltres, des de fa ja mesos. Pues seríem una altra ciutat molt diferent, empobrida, en menys empleo, en menys oportunitats, menys justa, menys solidària en els demés, en menys infraestructures i moltíssimes menys coses. És a dir, així se tracta de fer un equilibri. Però, des de luego, a aquest equip de govern no se li pot acusar de que és el que ha endeudat la ciutat de Vila-real, perquè això és mentira. O sea, la curva està ahí i, bueno, nosaltres hem anat mantenint. Vam lograr situar l'endeudament a quan el vam trobar, en el 2018. En 2018 vam arribar, malgrat pagar tot això, a tindre els 435 euros per habitant i estava content perquè ens situava en un 55% d'endeudament, una cosa així, el vam trobar en un 70 i algo. I bueno, vam tindre el problema en 2018 de tindre que pagar dos empastres més molt gordos d'urbanisme, que era les Dominiques, el convent, i que era el José Soriano, l'escola, una part de l'escola, i que això van suposar 5 milions d'euros en 2018. I això ens va desquadrar tot un poquet, i ara estem en el procés, precisament enguany, el pressupost d'enguany té 1 milió d'euros menys quasi 900.000 euros, perdó, menys que l'any passat. Ja en previsió de ser responsables, de no endeudar-nos més i d'intentar equilibrar de nou. En el pressupost d'enguany no n'hi ha ni una inversió important, ho saben, no hem tret ni un préstamo. I tot en aquesta responsabilitat d'intentar quadrar. Per tant, és veritat que hi ha dificultats econòmiques, els funcionaris també ho saben, els sindicats també ho saben, jo aquestes coses les compartís en les taules que fem de personal i en tot el món, perquè crec que són part d'este barco i de l'equip, però jo vull deixar molt claret que si hi ha hagut algun tipus de desfase ni en algunes hores de final d'any o d'algun error que ha pogut tindre alguna regidoria a l'hora de passar-les que no s'han pagat, en absolut té que veure, en absolut, en que no n'hi hagin diners en aquests moments, perquè jo dels estalvis he anat preparant aquests diners per a en el moment en què hem pogut pagar-les ràpidament als funcionaris, no? Això és la veritat.
Pues queda clar, ens ha aclarit allò que ens arribava este matí i que d'alguna manera pensaven que no estava dient el que ells volien sentir i era que aquest pagament de les hores no era correcte i vostè ja ho ha aclarit, per tant, clar queda. José Benlloc, alcalde de Vila-real, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i fins un altre dia.
Moltes gràcies a vostès. Fort abraç.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón y en el cielo damos bendición.
Hoy nos hemos quedado sin uno de los sonidos más emblemáticos del verano, ¿no? Que es ese cántico a San Fermín al principio de los encierros taurinos. Y claro, los que más tristes están son los corredores. Por eso hoy queríamos hablar con uno que tenemos muy cerquita en las Alquerías del Niño Perdido. Y es Martín Cortés. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Bien. Mejor que tú, ¿no? Porque yo imagino que hoy estarás un poco triste, ¿no?
Pues mira, ahora mismo tengo los vellos de punta. El poder hablar con una persona más, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y la verdad que sí, que van a ser unos días duros, tristes, pero al mismo tiempo lo estamos cogiendo con mucha fuerza porque es lo necesario.
Sí, porque tú desde qué edad empezaste más o menos a correr los Sanfermines? O sea, que este será el primer año que no vas, ¿desde hace cuánto?
Mira, yo llevo subiendo, este año iba a ser 18 años.
Imagínate.
Y en los 18 años que llevo corriendo solo falté en 2016 porque mi hijo Martín nació un 2 de julio.
Justito
también.
Y este
año pues sí, se complicó un poquito, ¿no? La mamá pues por me tuvo que quedar, ¿no?, a cuidar de ellos.
Sí, y me imagino que esa sensación, ¿no?, cuando ves que suspenden San Fermín, ¿qué es lo que sientes en verdad?
Pues mira, siento yo y me imagino que sentiremos todos los corredores y no corredores que sentimos una pasión, ¿no?, ya por San Fermín, por la ciudad de Pamplona. Uh-huh. La verdad es que cuando se acercaba la fecha todos nos temíamos pues lo peor en este caso, ¿no?, que eran las suspensiones de los Sanfermines. Pues estamos un año esperando, un año preparándote físicamente para poder correr esos encierros y disfrutar esos 10, 15, 20 segundos con el toro. Uh-huh. La verdad que ha sido, pues, ya nos hemos tenido que preparar mentalmente este año.
Uh-huh. Sí.
Para saber que no vamos a poder estar, para el no poder juntarnos con toda la gente de todos los puntos de España, que nos reuníamos cada 6 de julio en ese chupinazo. Uh-huh. Y cada mañana a las 8 menos 10 en el cántico de Santo Domingo.
Claro, porque realmente las fiestas, aunque lo que trascienda es el encierro, los Sanfermines son mucho más, hay mucho ambiente, mucho colegueo por las calles de Pamplona, ¿no? Y eso también se echa en falta, sobre todo la gente que subís desde aquí, ya tenéis amistades en Pamplona desde hace años.
Sí, en mi caso tenemos una gran amistad con una, voy a decir colla, ¿no?, como decimos nosotros en Castellón, con una peñada allí de Pamplona, al cual tuve la oportunidad de darles a conocer las fiestas de las Alquerías. Ellos nos lo dan todo. Nosotros llegamos a Pamplona y nada más descargamos las maletas del coche, nos hacen sentir uno más, un pamplonica más. Y la verdad que eso es de agradecer y por eso Pamplona es mucho más que el encierro, aunque nuestra pasión es el encierro.
Claro, por supuesto. Me puedo hacer una idea. ¿Y esos amigos que tenéis ahí arriba, qué es lo que os han dicho? Porque imagino que, claro, esperáis todos este momento, ¿no?, para veros después de un año. ¿Subiréis de todas maneras a estar allí con ellos o cómo lo haréis?
Mira, nuestros amigos, ellos, pues imagínate, ¿no?, lo duro que son para ellos porque aparte de la pasión que tienen son sus fiestas. Entonces, nosotros estamos en contacto durante todo el año. Yo tengo la suerte de que puedo viajar a Pamplona durante varias ocasiones durante el año, pero en esta ocasión hemos estado hablando mucho en el confinamiento y ellos son los primeros que piensan como nosotros, ¿no?, que la pasión y el amar esa ciudad, el amar esas fiestas es igual a responsabilidad. Y la responsabilidad es quedarnos cada uno en nuestra casa y no por ir en estas fechas a Pamplona, por darte un paseo por las calles de Iruña, van a hacer que tengas más pasión, van a hacer que seas más aficionado, no, todo lo contrario. la responsabilidad en este momento es la pasión por las fiestas.
La verdad es que ayer fue bastante impactante, ¿no?, ver la Plaza Mayor de Pamplona, ¿no?, allí con su imagen del chupinazo, prácticamente vacía, ¿no?, además mucho espacio, levantando los pañuelos, una cosa emocionante y diferente que hasta el propio alcalde de la ciudad decía que no había vivido nunca, ¿no?
Pues sí, imagínate yo que gracias a una de las amistades de Pamplona he llegado a vivir el chupinazo desde dentro del ayuntamiento.
Imagínate.
O sea, esa imagen es algo que no puedo pagar con nada del mundo. Y después de 18 años, bueno, 18 años no, después de 35 años, porque llevo subiendo 18, pero desde toda la vida mi madre me despertaba, veía el chupinazo, veía los encierros. Cuando ya iba al instituto me ponía la radio para escuchar el chupinazo en directo. La verdad que verla así de vacía, verla con el cartel que han colgado en el ayuntamiento de que volveremos, la verdad que, mira, ahora mismo estoy hasta emocionando.
Pues mira, con esa emoción, y como hoy no hemos tenido encierros, sabemos que Televisión Española está poniendo como los encierros más emblemáticos, queremos hacer un homenaje, ¿no?, y que nos expliques un poco cuál es tu rutina antes del encierro, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te preparas para él? Y un poco qué tramo corres, ¿no? Y si tienes alguna anécdota, ¿por qué no? Te invitamos a que nos la cuentes.
Pues mira, nosotros los corredores, te podría decir que el 99% de los corredores, por no decirte el 100%, somos muy de hacer todas las mañanas los mismos pasos. Nos despertamos a la misma hora, nos vestimos de la misma manera que el día anterior, desayunamos lo mismo, o sea, somos muy, no sé cómo decirte.
Muy maniosos, sí.
Muy maniosos, muy bien.
Supersticiosos, es una superstición.
Muy bien, en donde yo estoy durmiendo la Semana San Fermín somos 5 corredores, parte de ellos de Almazora, una población también con muchos corredores en San Fermín. Pues nos despertamos, vamos cada uno en su turno al baño, nos bajamos y nos vamos a calentar un poquito entre los corrales y donde está Santo Domingo. La Policía Municipal de Pamplona pues ya conoce, ¿no?, más o menos a los corredores, y nos dejan acceder a un pequeño parking que hay allí, pues para estirar un poquito las piernas, para que no se nos haga tan largo esos 10 minutos de espera que se hacen eternos. Cantamos el primer cántico y tenemos ese margen de 5 minutos para llegar a nuestro tramo. Ya nos repartimos cada uno en nuestro tramo. Y yo llevo corriendo los 17 años en el mismo tramo. No he cambiado nunca de tramo. Por muy mal que te salga un año, por muy bien que te salga un año, yo siempre corro en la bajada, esta feta a la altura de bajada San Javier.
Bueno, digamos que tus piernas ya están acostumbradas a ese tramo, ¿no? Sería como difícil volverlas a acostumbrar a otro sitio.
Sí, la verdad es que sí. Y es lo que te he dicho, ¿no? Ha habido años que no ha sido el año, muchas caídas, prácticamente días sin ver el toro, y pensar, mañana me cambio de tramo, porque esto no puede ser, la gente, pero no, llega el día siguiente y seguimos los mismos pasos que todos los años atrás.
Es que claro, yo, por ejemplo, la primera vez que fui a Pamplona, ¿no?, la tele suele hacerlo todo como muy grande, ¿no? Y cuando ves las calles allí presentes, tan estrechas, encima no sabes ni ubicarlas, en plan, ¿pero dónde estoy exactamente?, ¿no? Y te dicen, en el tramo de la Telefónica, ¿qué se dice? Y yo digo, no puede ser, no es lo que yo estoy viendo en la tele, ¿no? Pero esa estrechez, en el momento que tú ves al toro, ¿qué es lo que se siente realmente un corredor?
Pues mira, da la sensación de que todo se para, ¿no? La velocidad que llevan los animales, porque tú piensas que los animales recorren casi 800 metros en menos de 2 minutos y medio. Imagínate la velocidad. Es desde que salen de los corrales hasta la plaza de toros, como tú dices, no se aprecia, pero va cuesta para arriba. Se llama la Cuesta Santo Domingo, el inicio del recorrido, y es impresionante el desnivel que tiene esa cuesta. Pues tú corres 50 metros, porque corres 20, 50 metros, empieza la carrera cuando tienes los toros lejos aún, y cuando te alcanzan los animales te da tiempo, bueno, yo hablo personalmente, te da tiempo de correr 20, 30 metros más con ellos, y te da la sensación de que has corrido un maratón. Acabas de correr 42 kilómetros. Sí.
Imagino. Y se acaba cansado, ¿no? Imagino que la euforia posterior es impactante. ¿Cómo es esa euforia después? ¿Cuándo pasa?
Hay días que te sale bien la carrera, lloras de emoción. Lo primero que hacemos es reunirnos los más conocidos, ¿no? Los amigachos. Nos reunimos en la misma esquina para saber que estamos todos bien. Uh-huh. Si falta alguno, pues vamos a buscarlo a los puntos de las ambulancias. Uh-huh. Intentamos ver alguna repetición para ver, pues hoy cómo nos ha salido. Mira qué bien ha corrido este, mira que bien ha corrido el otro, pues comentamos un poquito y yo enseguida me vuelvo al piso porque claro, allí o bien al piso o bien al balcón, siempre tengo a la mujer y a mi hijo en este caso durante 4 años, pues esperando, ¿no? A que llegue, digamos, estamos enteros, estamos bien y mañana más.
Recuerdo eso que dices de la repetición, ¿no? Yo creo que también es muy bonito que en tu propio pueblo también te sigan, ¿no? Que es lo típico que buscas la camiseta morada para ver a Martín.
Sí. Sí, la verdad que bueno, vivo en un pueblo que, bueno, tú bien conoces, que es magnífico, ¿no? Y unas semanas antes de los encierros ya me llegan los ánimos de todos los vecinos. Durante la semana llaman a mi madre, hemos visto a Martín, me mandan WhatsApp de venga Martín, suerte, que bien, si no me ha salido bien, tranquilo, tienes otra oportunidad. La verdad que el... La camiseta, ¿no?, de morada para mí es muy importante, es que me emociono. Porque llevo un símbolo, ¿no?, de mi pueblo, de mi peña, y no me he cambiado la camiseta. Llevo la misma camiseta, solo la utilizo en San Fermín. La utilicé el primer año de mi peña y a partir de ahí solo la corro en San Fermín. Y no la he cambiado nunca. Nunca, nunca. Siempre es la misma camiseta.
Yo imagino que este año, pues al igual que otros años, te han llegado mensajes como de apoyo, pues de la misma forma, pero por la cancelación, ¿no?
Sí, claro. Eso ha sido pues la tertulia, ¿no?, que hemos tenido durante todo este confinamiento. Muchos amigos, sobre todo los amigos que no vamos a poder ver, ¿no? Yo tengo muchas amistades en Murcia, tengo muchas, bueno, ya quitando la parte navarra, ¿no? En Murcia es donde más corredores conozco, en Valencia también, tengo un buen amigo en Ontiñén, Ricardo, que acaba de sacar un libro que habla sobre el San Fermín y el coronavirus para los niños.
Sí.
Y la verdad que eso nos ha ayudado también a todos los padres que tienen hijos como el mío, que son unos fanáticos de San Fermín, pero fanáticos, a llevarlo un poquito mejor. Y la verdad que las charlas largas que hemos tenido los compañeros, pues hemos terminado llorando. Como yo ahora mismo, me entran ganas de llorar. Es que es una pasión que naces con ella.
Quien nace lo sabe y es entendible. Martín Cortés, muchas gracias. Ya te dejo porque me imagino que este año habrás cambiado los encierros por la playa, un poco más de tranquilidad, sí. Que mira, también mamá, viene bien.
Mira, perdona que te interrumpa. He cambiado los Sanfermines por la playa, pero hoy es el primer encierro. No lo he grabado, no lo he hecho a las 8 de la mañana porque el peque duerme un poquito más, pero bueno, tengo preparada la ropa blanca de mi hijo, tengo el pañuelico que me regalaron mis amigos de Pamplona, el Fajín, y tengo los carretones que bien tú sabes, preparados para hacer los encierros con mi hijo, porque él es uno de los que ha llorado porque este año no va a estar en Pamplona, con 4 años.
Imagínate. Sí. Pues bueno, nos alegramos que al menos lo hayáis sustituido.